Política 2.0.
Avui les noves eines de la comunicació política ens porten a parlar de qüestions de l'àmbit internacional. La setmana passada els holandesos van votar amb papereta per primer cop en més d'una dècada. I és que les errades de seguretat del sistema de vot electrònic implantat als Països Baixos des de finals dels 90 han obligat aquest país a recuperar el tradicional sufragi en paper. A l'Espai Política 2.0 fem una panoràmica mundial de l'ús del vot electrònic. Ens ho explica l'Ignasi Abad.
Europa és un dels continents on més experiències hi ha hagut de vot electrònic, amb un cas paradigmàtic, com explica el professor de Dret Constitucional de la Universitat d'Alacant, Jordi Barrat, tot un expert en aquesta matèria.
A Holanda, més del 90%, és a dir, pràcticament tots els Països Baixos utilitzaven vot electrònic, amb alguna excepció, Amsterdam crec que no, alguna altra excepció, però una implantació molt generalitzada. Però fa un parell o tres d'anys van descobrir una certa vulnerabilitat del vot electrònic i són les primeres eleccions, després de pràcticament 20 anys, en què es torna de manera generalitzada el paper.
Bèlgica, com Holanda, és un dels països més experimentats en votació electrònica. Potser no està tan massivament implantat, però no han hagut d'abandonar temporalment aquest sistema de vot com els seus veïns.
Bèlgica han estat utilitzant el vot electrònic des dels començaments dels anys 90. Depèn de cada municipi. Ara per ara, aproximadament el 44% de la població belga vota electrònicament. Això què vol dir? Si un municipi decideix adquirir aquestes urnes, la substitució és total. És a dir, en aquest municipi en concret, a partir d'aquell moment, ja no es pot votar en paper, en tot tipus d'eleccions.
Posant l'exemple del recent cas d'Holanda i recordant també el fiasco de la consulta de la Diagonal de Barcelona, la pregunta que es planteja és si el sistema de vot electrònic és prou segur. Escoltem l'opinió del cap d'Estudis de Ciències Polítiques de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, Josep Maria Reniu.
El tema de la suplantació de personalitat es pot donar en qualsevol escenari, no només tecnològic, sinó també tradicional. En el moment en què el procés d'autenticació i registre del votant es realitza de manera més curosa, posem pel cas, només pot vostè acreditar la seva identitat amb el document oficial, llavors no hi ha problema en aquest cas. Per exemple, hi ha molts països llatinoamericans que utilitzen un cens on hi ha una reproducció fidel del document que ha de presentar el ciutadà.
Els principals problemes es produeixen en el vot electrònic a distància.
En un sistema de votació electrònica en un entorn no controlat, vot per internet, on el ciutadà vota des de Kuala Lumpur a les 3 de la matinada a l'hotel, òbviament aquí apareixen els problemes de garantir que, efectivament, qui diu qui vota és qui diu que és. Però no oblidem que també tenim aquest problema quan estem emetent un vot per correu postal. Recordarem, per exemple, l'experiència estatal, doncs, vots de gallecs difunts feia 20 anys i que continuaven votant en els processos electorals autonòmics i estatals.
Hem vist, per tant, que el vot electrònic té dues modalitats, presencial, amb urnes electròniques als col·legis electorals, com passava a Holanda, i a distància, vot via internet. En la primera modalitat, els països puntera estan a Europa i Amèrica.
Vot presencial hi ha, per exemple, a França des del 2003, també utilitzen vot presencial similar al d'Holanda i al de Bèlgica, a Alemanya també, fins l'any passat, per exemple, a Brasil, és un referent en aquest sentit, tenen pràcticament el 100% dels col·legis electorals utilitzen vot electrònic, Venezuela també a molts contextos, d'Estats Units, a Mèxic també hi ha alguns estats, Índia també, Kazakhstan, i des de 2003 ja havíem dit que a Catalunya havíem provat el vot per internet.
De les experiències catalanes de vot electrònic en parlarem en un pròxim reportatge de Política 2.0. How are you doing this morning, John? I'm doing fine.